no té tanta gràcia. I un 16 de maig de 1960 es va produir el primer raig làser de la història als laboratoris de recerca de Califòrnia, als Estats Units. Va ser realitzat amb vidre de rubí rosa bombat per un llum de flash. El sentim, eh?
Ai, mira, mira. I anys després, doncs, el van utilitzar els Sith contra els Jedi.
Exacte. Un 16 de maig de 1966 va sortir a la venda el disc Pet Sounds de la banda de rock The Beach Boys. En José està contentíssim amb aquesta cançó.
Home, jo també, perquè a mi em ve al cap...
La teniu
ubicada en algun... Us porta algun lloc, alguna altra referència? És una cançó 50 primeres cites, una pel·lícula d'Adam Sandler i Drew Barrymore, que és molt divertida, perquè ella no té memòria i ell l'ha d'enamorar cada dia perquè s'oblida d'ell.
Sí, 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 sí.
Doncs al final, fan... aquesta és la cançó que acaba d'arrodonir la història. I és molt, molt curiós. Sí.
Mira, perdona, un dels dos llibres és Joan Salvat Papasseit, poesia completa, amb pròleg d'Enric Casasses, que és una bèstia, i edició de Jordi Cornudella, que també és una altra bèstia. Aquest és un dels dos llibres que deia sobre Salvat Papasseit, ara que se'n celebrarà el centenari.
Més cosetes, sí, va. Sí, un 16 de maig de 1966 va sortir a la venda l'àlbum Blonde on Blonde de Bob Dylan, el primer àlbum doble de la història de la música. Well, in the
morning, late at night. Que bo que és aquest tio.
Sí, és increïble, ja és increïble, sí, sí. Seguint amb el panorama musical, un 16 de maig de 1995 va morir Lola Flores, coneguda com la Faraona. Va ser una de les primeres dones a parlar sense embuts de temes molt importants i la seva figura ha passat a la història convertint-se en tota una icona de la nostra cultura. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Mi carne morena.
Olé.
Mi carnecita está buena. Muy buena, muy buena. Lola Flores és poderío, poderío.
Lola Flores que va parar tot un concert per buscar una arracada.
Ah, sí? No, ai, és veritat, aquesta anècdota és boníssima.
Va ser una actuació musical a Televisió Espanyola.
Exacte, sí, perdó.
I va parar l'actuació.
Va donar mitja volta.
I va dir, màquina.
A ver si alguien ha encontrado.
Que se me ha caído un pendiente muy querido por mí, no lo encuentro.
Si alguien ha encontrado.
I el va trobar.
No.
No ho sabem. Oh. I va fotre fora de la boda de la seva filla com a 5.000 persones. Si me queréis irse. Si me queréis irse. Lola Flores, jo recordo...
Aquella boda...
Sí, va, allò va ser una bogeria.
Allò va ser una bogeria, no?
Que tothom va,
increïble.
Va anar cap allà. Lola Flores, jo la tinc a dalt de tot. Per mi és increïble.
És increïble.
Lola Flores. Allò de no canta, no baila, no puedes dejar de mirarla, sí, el que és tenir el duende... Doncs el tenia,
que ara la filla de Lola Flores la tindrem als teatres de Catalunya.
Sí, exacte. Sí, sí. Que també és molt bona.
Sí, sí, i tant. I un altre cantant, avui és el seu aniversari, és l'aniversari de la Laura Pausini, que va néixer al 74 i que avui fa 50 anys, festa grossa. Se fue el
perfume de sus cabellos. Estàs donant això, imatges de Junqueras a la tele. O sigui, tot està...
Uau!
Tot està lligat.
Wow. Ideal per un dia com avui. Laura Pausini va començar la seva carrera amb 18 anys, el 93, que va guanyar el Festival de San Remo, el qual després hi va tornar, es va convertir en la cantant amb més vendes d'aquella edició, i això, l'artista ha guanyat molts premis a tot el món, entre ells un premi Grammy i 5 premis Grammy llatins. I també, per acabar, és l'aniversari de l'actriu americana Megan Fox, que va néixer el 86 i que avui fa 38 anys.
Som de la mateixa quinta que Megan Fox.
Sí, però no els conservo tan bé.
Gràcies.
Wow.
Avui m'ha dit dos coses, la Giró. Que no em conservo bé i que brotejava.
No! Oh, oh. Sí. He dit que amb aquest cabell netejaves més. Bueno. No, vol dir que abans brotegessis. Et dic que ara fa net, el cabell te ja et fa net.
Jo, per si no, encara no ho has detectat, ja t'ajudo jo. Olma, digue'm. Olma és experta en insults velats. O sigui, sembla que t'està dient un piropo, però en el fons, si la analitzes bé, t'està dient vell, brut, gros, de tot.
Aquesta nit no he dormit a un container.
Bé, fora bo saber-ho.
En fi.
És un passiu agressiu, eh?
Sí.
A veure, la Giro parla, però qui més parla, Rafael, eh?
Eh? Què vols, que canviï de tema?
Ara,
ara. Ara vull que canviïs de tema.
Sí.
Un dia portaré alguna frase teva, un dia. I canviarem de tema, sisplau. Però seguirem amb tu.
A mi aquesta m'ha agradat, eh? No és que ara brotegis,
No, és que abans... No, és que abans neteges més.
És que ara neteges més. Sí,
exacte.
Sí, sí, sí.
És a dir, és com dir-te, wow, ara eres un poquito más listo.
Exacte. Sí,
no és que fueses tonto,
ara eres un poquito más listo. Bueno, va, deixem els insults de la Nyiro a banda, tot un clàssic del programa, i anem amb la gent parla molt, i tenim una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Norma Giró, que em diu que brotejo.
Broteges?
Brotejo.
Agafa la sanagulla, comença. Uau.
Com d'aquí, eh?
Vinga, va, doncs començo. Jo sóc tot obedient. M'estranya que Javier Aguirre no hagi sortit encara en la fase del dia, però avui solucionarem aquesta errada històrica, si els bolis ens deixen... estan vius encara, aquests bolis.
No paren de moure's.
Són frescos d'avui. Javier Aguirre. Tornem amb Javier Aguirre. Ja sabem que està, doncs, lluitant perquè el Mallorca conservi la categoria.
Sí.
Llavors, li demanaven ahir en la roda de premsa prèvia al partit que té avui si veuria el partit d'ahir a la nit del Cádiz contra el Sevilla, perquè una derrota del Cádiz, doncs, els hi ajudaria, no?, a aconseguir aquesta permanència en primera divisió, que per ser el Cádiz va guanyar al camp del Sevilla 0-1. I la frase del Vasco, contestant aquesta pregunta, veuràs el partit d'aquesta nit?
Sí.
És la següent.
Kilian.
Si Silvia no me lleva al cine o a Portopí a comprar el agua o leche o no sé qué, lo podré ver. Si no, depende de Silvia, depende de Silvia.
Silvia no me lleva al cine o a Portopí a comprar el agua o leche, no sé qué, lo podré ver, sí. No sé, depende de Silvia, depende de Silvia.
M'encanta.
Sí, Sílvia és la seva dona.
Eh? Sí, sí, sí.
Com,
a cada cantina.
No, perquè potser la gent està pensant en el cap de continguts de Ràdio Estel.
Amb Javier Aguirre.
Que té a veure amb Javier Aguirre. No, és una altra Sílvia, no és castellera en aquest cas. Com diuen Le Luthier, analitzem la frase. Ja ho hem dit, és la dona de la Javier Aguirre, la Sílvia, una santa, sens dubte. Per tant, si Sílvia no me lleva al cine... Aquí Aguirre es despulla, eh? Ens dona una part de la seva intimitat, sobretot quan utilitza aquesta fórmula. Si Sílvia no me lleva, ella a mi. Una mica és aquest joc de qui sedueix aquí en la parella, no? Jo, sincerament, després d'això ho tinc clar. La marxosa és Sílvia, val?
La que porta la paella pel mar.
La que té iniciativa a casa és Sílvia i Aguirre és una mica muermo. És ella la que el porta a ballar, a sopar, al cine o a berenar. I no només això, si Sílvia no me lleva al cine o a Portopí, i direu, què és això de Portopí? Doncs és, oh sorpresa, un centre comercial, val? Per tant, un centre comercial que hi ha a Mallorca. Per tant, també l'arrastra a fer la compra al súper.
El centre comercial no tindrà màquines de
cafè. Tequila.
No, de cafè.
Ah, de cafè.
Amb mosquits.
No, no sabem res, podria
ser. Cafè al mosquito.
Perquè no va anar per un vestit de festa al Portopí. Doncs ella, perquè el porti a ballar. No, si Sílvia no me lleva a Portopí a comprar el agua o leche, no sé què. Aguirre, tu ets com Carrizosa, que no tens massa idea de les tasques de casa. La Sílvia et va marcant quan cal comprar aigua, llet o lo que sea. Doncs sí, si no li toca fer tot això... podrà veure aquest partit, el Sevilla-Cádiz. No sabem el que va passar, finalment. Una mica la realitat de moltes persones que comparteixen la vida amb altres. Que el futbol es veu quan no hi ha cap altra cosa a fer. Però, clar, tots no són entrenador d'un equip de primera. I tal vegada Aguirre sí que hauria de veure un partit del rival directe.
Xava, si estaria bé.
Però depèn de Sílvia, depèn de Sílvia. Això està bé, per una part, perquè vol dir que considera molt a la seva dona, que és una mica la que marca el ritme a casa, i ho dirà Groucho Marx, detrás de todo hombre hay una gran mujer,
ara,
y justo detrás está su esposa.
Sílvia.
La Sílvia.
Ay, la Sílvia. En fi.
Pues no sé, pues por topí.
Si este caballo viene de bonanza,
vinga, va, 9 minutets i mig que passen de les 10 del matí. Avui hem fet hype amb la girogleta, eh? Però sí, és que clar, la qüestió s'ho val.
Sí, sí, tinc ganes, jo ja estic nerviosa. Mira, sabrem una cosa, us poso un tallet i ja us imagineu què vaig a fer.
Vinga. Pon-me la multa, pon-me l'hora, eh?
Ah, exactament, avui vaig a posar multes, senyors i senyores.
Ep, poca broma, eh?
El somni de qualsevol persona.
Sí, sí, sí.
M'explico una mica. Ara fa uns dies explicàvem que el cotxe de transport...
Sí, el somni és posar multes, diu molt de tu.
Aquí els insults els produeixo jo.
Ja,
o sigui, no van en sentit contrari. Fa uns dies explicàvem que el cotxe de transports metropolitans de Barcelona, hi havia un cotxe que havia començat a multar, a sancionar a tots aquells vehicles que s'aturen enmig del carril bus. Mm-hmm. Va estar aquest cotxe uns mesos de prova, que més que no posava multa, simplement doncs, estava de prova, i ara ha començat a sancionar. Llavors, diem-ne que qui la sigui la consigui, i jo tenia en ment, dic, jo vull pujar amb aquell cotxe i fer una connexió de la girocleta. Mentre...
60 al dia.
Mentre sancionava aquest cotxe, total, que sí, que farem una connexió de la girocleta, jo estaré dintre d'aquest cotxe de TMB que posa multes pel centre de Barcelona, aquells cotxes doncs, que s'estacionen al carril bus i obstaculitzen el pas i el transport públic.
Per tant,
també.
Si veieu el cotxe, sapigueu que a dins hi va el Magiró sancionant. Sí,
no us apropeu perquè us insultarà.
No posaré res.
Sancionar sí que bruteja.
Sí, sancionar bruteja. Dir-vos que a dintre del cotxe no hi ha cap guàrdia urbana perquè les multes doncs, es posen automàticament.
Hi ha
personal de TMB de transports metropolitans a Barcelona. És un cotxe que el podeu distingir perquè és de color blanc i vermell. Hi ha dues càmeres a dalt i es pot llegir en els laterals. Control fotogràfic carril bus, o sigui, veu una hora lluny.
Clar, la fotografia que has passat és blanc i negre, perquè ens ha fet alguna idea.
Sí.
Però així, en blanc i negre, sembla un cotxe de la Guàrdia Civil.
Sí, 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 sí que ho és, però no.
Però és taronja, no, els colors?
No, són vermell i blanc. I el model que l'he buscat, que jo no en tinc ni idea de cotxes, és un Nissan model LEAF, o LEAF, no sé com es pronuncia.
De tota forma,
això.
Sí que hi surt el logotip d'una càmera de fotografies, el logotip de TMB, vull dir que es veu, eh? No, discret no és.
Que no és un cotxe normal.
Sí. No és un cotxe normal i, de fet, es pot llegir això de control fotogràfic. Té dues càmeres, una que llegeix les matrícules i l'altra que fa una lectura del context, més que res perquè puguin fer una fotografia que confirmi la infracció comesa. No multarem a gent que no li toca ser
Podria multat. Ser el del Google Maps, també.
Sí, podria ser el del Google Maps. Fotografia.
Però els colors
que sí.
Són diferents.
Per on passa el cotxe? Que això potser us ho pregunteu. He intentat que passi per davant de la ràdio.
I què?
Crec que no serà possible, però passaré molt a prop. Estaré pel carrer de Sants, si tot va bé.
Aquí no hi ha carril bus.
Exacte.
No té cap sentit que passi per aquí.
No em faran
el favor. El que passa és el bus.
Sí,
passa el bus,
però no hi ha carril bus.
I sobretot, hauries de comentar lo d'aquesta cantonada amb el carrer Puiggarí.
Sí, els hi comento.
Perquè a mi m'estanya molt que no morin dos o tres persones al dia.
Correcte.
La pregunta no li faré així, però diré a veure què tal. Digue-li,
és que tenia una cantonada que és perillosíssima.
Passem-hi. No, és un cotxe que circula pel centre de Barcelona, pels punts on s'han detectat ja més infraccions a persones que s'aturen, que deixen el seu vehicle al carril bus. I el carrer de Sants crec que és un d'ells. Sí, llavors, avui farem la connexió, si tot va bé. Des d'allà hi circula aquest cotxe a l'horari de servei d'autobús, és a dir, a les tantes de la matinada, si no hi ha el servei de nit bus, no veureu el cotxe sancionant.
Pregunta, les motos també les multa?
Crec que sí.
Que són les clàssiques que es colen al carrer bus.
Bàsicament. Però
has d'estar aturat.
Exacte.
No és que circulis,
sí,
és que estàs allà parat.
O sigui, només es multen els cotxes que estacionen. És igual el temps que es passen allà. És a dir, si tu pares el cotxe al carril bus per anar a buscar un paquet que tens a la botiga del davant, sanció si et s'enganxa el cotxe. Vull dir, has de tenir la mala sort que t'enganxi el cotxe. Ara bé, si tu circules pel carril bus, ja siguis moto, ja siguis un cotxe, però no obstaculitzes que el bus es pugui aturar, aquí no passa res. Ara sí. Aturats, multa. De quan van? Que jo suposo que us ho preguntareu. Van des dels 60 fins als 200 euros.
Déu-n'hi-do.
Per estacionar-se al
mal,
bus. Llavors es detecten de mitjana una seixantena d'infraccions al dia per Barcelona. O sigui, que no parlem de poques infraccions.
No m'estranya perquè es fa molt, lo d'aturar-se i tal. Sí, és veritat.
Llavors...
Dius perquè ho fas sovint?
No, jo no ho faig. És que, clar, jo quan va sortir la notícia em vaig acollonir una mica perquè jo vaig amb moto i sí que utilitzo molt aquest carril com qualsevol moto, el carril bus. Ara, vaig pensar, bueno, doncs si l'he deixat d'utilitzar la moto per molta gràcia, perquè és un carril per on tu avances molt.
Sí, però clar, no t'aturis.
Exacte. Després em vaig assabentar que només et multen si estàs aturat.
Sí, però igualment, o sigui, que és una reivindicació molt demanada per tot el col·lectiu de conductors, perquè realment que hi hagi un cotxe aturat al carril bus, primera que obstaculitza el transport públic, llavors no ens estranyem si els busos arriben més tard, etc. Però segona, el més important és que és superperillós, perquè el que obliga
pugen a l'autobús, sí, és a canviar de carril, i un autobús, no fa falta que ho recordi, que és molt més gros que un cotxe. Sí. Llavors, la maniobra no és la mateixa.
Sí, sí.
Celebrem, doncs, que per fi comencem a posar una mica de fil a l'agulla, farem la connexió a quarts de dues des d'aquest cotxe de TMB. Jo us explicaré tot el que vaig veient, també si em diuen alguna cosa o no, i a veure si podem preguntar alguna coseta. Ara, per davant de la ràdio no crec que passi, així que no m'espereu, bueno, però ja us ho explico tot.
No passa res. Tu
volem fotografies, selfies de dins del,
sí,
cotxe.
Sí.
No et preocupis.
Un reportatge
voldrem
extens.
Foto de la foto?
Foto de la foto.
I voldrem saber quants cotxes has multat.
Ja, ja.
Quan baixés de...
Clar, això és automàtic, saps? Clar. O sigui, són dues càmeres que una li llegeix la matrícula, i llavors no és que hi hagi un policia in situ anar apuntant la matrícula, que fa uns anys, el 2004, es va fer, i sí que hi havia un agent anar apuntant les matrícules. Ara no, ara tot amb la tecnologia...
Es passant i pim-pam, pim-pam. Van caient. Clinc, 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 clinc.
Jo t'he de dir, no sé vosaltres, ja per acabar, us heu topat mai per Barcelona amb aquest cotxe? Ara fa uns mesos que circula.
No, 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 no,
jo tampoc.
O no m'he fixat, eh?
Sí, sí, es veu de lluny, també t'ho dic.
Es veu de lluny, bueno.
Doncs això, a partir de quarts de dues, giro multes.
Giro multes avui, eh? Està bé, això.
Mare de Déu.
Abans d'anar amb cotxe, però, agafem transport públic, sempre transport públic, i anem a la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, fins on anem avui?
Doncs mira, avui anem molt a propet. Anem a l'estació de Lleida Pirineus, a Lleida. Segons tu, Joan, la ciutat més maca de Catalunya,
sí,
eh?
Sí, absolutament.
En Joan acaba de fer un somriure sorneguer aquí.
Ai, enamorat.
No, no, absolutament. A mi Lleida...
Lleida...
Amb tot el cargols.
Lleida. Preciós, Lleida.
No, fi, Lleida ja... Sí, Lleida cargols. Pots...
A veure.
Anar a menjar cargols?
Sí.
I anar a veure... De fet, no anar a veure res, perquè hi ha boira.
I anar a passar fred.
I
passar
a la seu.
Crec que tenen un polígon amb Burger King.
Ah,
mira, veus?
Està bé, està bé, sí, està bé. Sí.
En fi, anem a Lleida, perquè estan havent-hi un allau de robatoris molt gran, fins a tal punt...
De coure? De coure?
No, no de coure. Robatoris a cases, fins que els veïns s'han hagut d'organitzar entre ells per patrullar a diverses zones durant la nit. Resulta que fa uns mesos es va publicar als mitjans que un barri residencial, un barri que es diu Ciutat Jardí, a Lleida, és un dels barris amb rendes més altes de tot Espanya.
Que hi ha gent molt rica.
Sí, bàsicament, que hi ha gent molt, amb molts calerons.
Espijos.
I clar, això sumat a la configuració del barri, que són barris residencials amb cases doncs, molt separades, ha provocat un efecte crida, i els lladres estan començant a robar...
Digue-li tontos, eh?
Sí.
Posa les mans a les butxaques, ja.
Les zones allà...
Sí, de fet, estan fent molts robatoris. A part de la Ciutat Jardí, també han augmentat els robatoris a l'Horta de Lleida, que és com la zona més agrària al costat del barri de la Ciutat de Jardí, i que és com una zona que acaba fent la volta doncs, a tot Lleida, no? Exacte. Bàsicament, són masies i cases aïllades... I això és el que facilita molt doncs, la feina als lladres.
Van en calma, en calma.
Exacte. En l'última setmana hi ha hagut una mitjana de 12 robatoris. Una mitjana, no, una dotzena de robatoris.
12 robatoris?
Al dia o a l'última setmana? Sí. En l'última setmana. Vull dir que són bastants, dia, eh?
Són gairebé dos al dia.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí. Llavors, sense anar més lluny, aquest mateix dissabte nit, per exemple, van passar per dues cases. Una van agafar joies, l'altra van agafar quatre escopetes.
Quatre escopetes
a casa. Jo ho he pensat, però després potser era algun caçador.
Compte aquí, així va començar el cas de Tor, saps el que et vull dir?
Sí. En fi, amb aquesta situació, l'associació de veïns...
Perquè el cas de Tor, de Judit, podries fer un petit resum?
Jo és que només en Carles Porta.
Jo prenent ratafia. Per mi, el resum és Carles Porta prenent ratafia.
Sí, exacte.
Ai, aquella imatge, eh?
M'encanta.
He de dir que anava una mica...
Anava piripi. Diu, m'encanta que diu... Tots hem sigut joves alguna vegada. Jo, Carles.
Que va ser boníssim.
Astúries.
Carles desfassat.
Sí, una mica.
Ai. En fi, que amb aquesta situació, l'associació de veïns de Geraló i Quatre Pilans s'han organitzat per fer sometents nocturns, unes patrulles de vigilància, perquè se senten desprotegits, tot i que els Mossos, en teoria, han dit que han augmentat la seva vigilància.
Perdona, Geraló i Quatre Pilans són noms de pobles de Lleida?
Són noms de gegants.
Són noms de barris.
Ah, són barris.
De zones. Tenen noms de gegants.
De Lleida.
Geraló? Com són? Perdona, disculpa.
Geraló i Quatre Pilans. Espero dir-ho bé.
Pilans.
Si no, la gent de Lleida que corregeixi.
Ojo, que és gent que està patrullant per la nit.
Sí.
S'apropa
aquí
a Barcelona.
He buscat Geraló al Google i sabeu el primer que em surt?
Ja.
Geraló, sé.
Giralos,
eh? Vull dir que sí, que sí.
No, que et dic, quan busques a Google en català, que no...
No va bé, no funciona. Una de les situacions que es van viure, per exemple, endavant, divendres cap a les 10 de la nit van entrar uns lladres a una casa que havien marxat els propietaris. Ah. Llavors van començar a saltar les alarmes i diversos veïns es van presentar ràpidament a la casa.
Ui.
I els lladres van sortir corrents i no els van arribar a pillar. Llavors els veïns van continuar fent patrulla perquè estaven espantats fins a les 3 de la matinada.
Pobres veïns.
Voltant, eh?
Pobres
sí,
veïns.
Sí. Hi ha hagut moltes més situacions com aquesta i ara això estan fent grups per patrullar per aquesta zones, però estan molt enfadats perquè diuen que els Mossos no estan fent prou, que se senten molt desprotegits i que han hagut de posar-se ells al davant de la situació quan no els tocaria.
Jo crec que estem parlant del Kansas de Catalunya.
Sí,
no?
Sí. A part, jo dic, corregeix-me si m'equivoco, pot ser que s'hagin posat armilles antireflectants
sí,
els veïns per fer brigada, vull dir que és tot molt de pel·lícula.
S'han organitzat molt bé, la veritat. Es podria fer un reportatge més extens sobre
segur que hi ha
aquestes
un veí,
patrulles.
Segur que hi ha un veí molt pesat que els ha aliat a la resta. Això sempre...
Home, semblaven tots molt implicats, eh?
Sí, sí, bueno, clar.
Sí, sí, han fet un perfil de Twitter, també.
Ah, també?
Sí, 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 són molt actius, han explicat la situació i diuen que no poden viure amb aquesta por i que estan molt cansats i que esperen que se solucioni ràpidament el problema.
Bueno. Vale, doncs a tope, a vells.
Amb molta sort, molta paciència i a veure si recuperen les hores de son, perquè si fins les 3 de la matinada han d'estar fent...
Ai, sí, imagina't que nosaltres hem d'estar fins les 3 de la matinada.
I els Mossos i tal, no... En fi, no val.
Diuen que no donen a l'abast i ara, pel que tinc entès, estaven intentant contractar serveis externs, empreses externes de seguretat.
Sí. No, clar.
El problema és qui ho paga, això.
L'equip A.
Ells. Sí, bueno, ja són rics, sí. Dic una cosa, faríem... no diré res.
Buscant l'equip A.
En fi.
Ja està.
Fins aquí l'estació d'avui. Ha estat bé passar per Lleida.
Saps on hi haurà cargols, com a Lleida?
Cargols, què?
Què? Ara ho t'he entès.
On hi haurà cargols, com a Lleida?
Ah, no, que ja ho hem fet, el Capravo.
Ai, perdó.
Estàs donant pas a una cosa que...
Ningú estava patint molt. Dic, però com pot ser que no ho pillin?
La pobra Olma que no...
Perdona.
No, perdona. Nosaltres, és lògic el que has fet.
Sí, és lògic.
En mi cabeza
sonava
espectacular.
Hem utilitzat Capravo per fer temps abans que sortís.
Clar. És que ha estat molt graciós el gest. Clar, no l'heu vist.
Cargol, jo dic... Per un moment he pensat... Es pensa que tinc cargols al sobaco.
Estava apuntillant aquí.
Com protegem una mica, diu, igual que hi ha cargols. Ho
passa molt malament.
A part dels cargols, saps què li agrada molt a Olma Giró?
Què li agrada?
La publicitat.
Ràdio Estel. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
I 4 minuts que passen de les 10 del matí i aquesta hora que és moment de conèixer històries personals amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Coneixerem, doncs, una nova història de superació i ho farem de la mà, com sempre, de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Rut Caral, Rut, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, molt bé. Bon
dia. De què parlem un dia com avui, va?
Mira, avui parlarem de la maternitat i de tot el que suposa des de l'embaràs fins al postpart. Per ser més exactes, coneixerem el cas d'una mare que va patir una depressió postpart després de tindre la seva segona filla. Va coincidir amb la pandèmia i això va agreujar la situació. No va poder estar definitivament amb la criatura fins al cap d'unes 3 setmanes.
Per tant, a qui coneixem avui?
Avui coneixerem Núria Bonet. Núria Bonet té 38 anys i és psicòloga. Li interessa especialment la psicologia ambiental i el disseny urbà, sobretot com influeix l'art i l'espai públic en el desenvolupament de les persones. L'any 2015, però, va descobrir el que ha acabat marcant la seva especialització, l'art-teràpia, una disciplina que ajuda a expressar sentiments i emocions a través de l'art. Aquesta teràpia la va posar en pràctica especialment després de tindre la seva segona filla. Això va ser a finals del 2021, quan enmig de poca de Covid, va patir una depressió postpart. Va veure el nadó al nàixer, però després va estar 2 setmanes sense veure'l. Això va fer que després li costés reconèixer d'alguna manera també la seva filla. Ara ofereix sessions per a mares que necessiten un acompanyament en algun moment de la criança. Una afició: ballar de manera lliure, sense guies. I una cançó, la que sentim de fons, By the Sea, de Gone Gone Beyond. Núria Bonet, bon dia.
Bon dia.
Ara entrarem en més detall a conèixer una mica la teva història, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Bueno, primer, deixa'm saltar-me el guió i dir que començar amb aquesta cançó m'ha donat un bon rotllo, que t'hi cagues, i m'ha agradat molt aquesta presentació, moltes gràcies. A més, ja t'ho vaig dir, que aquesta cançó és molt nova per mi, jo em sento també molt nova i potser ho podem enllaçar amb això de la superació personal, no? I no sé, com que, uau, m'ha com omplert l'ànima, no? Per mi la superació personal crec que és molt personal. Cadascú té la seva història, la seva vivència. Per mi ha sigut dir, d'acord, m'ha tocat viure això, què collons faig amb tota aquesta merda, no? I per sort jo, com que tinc la meva formació, sabia que... M'estic enrotllant massa.
No, no, endavant.
No, no. Que dic, no sé si he d'acabar ja. El fet de ser psicòloga, ja sabia que necessitava un acompanyament que no estava tenint i vaig lluitar moltíssim per tenir-lo, perquè econòmicament estàvem fatal, i el vaig tenir, bueno, no? I he anat com podent reconnectar amb eines que ja tinc, aprendre'n de noves per poder anar transitant i poder integrar l'experiència, no? I això m'ha fet una persona més completa. Per tant, el meu procés de superació personal ha sigut aquest.
Sí. Comencem parlant una mica ja de la maternitat. Abans de quedar-te embarassada, tu com concebies la maternitat? Què era per a tu la maternitat? O sí, com l'entenies?
No en tinc ni idea. No ho sé, em venia molt de gust. Sabia que hi havia molta feina. La meva parella va estar 3 anys insistint que volia ser pare. Dic, tu saps què és això? Diu, sí. Dic, crec que no. Esperem-nos una mica, perquè això és molt hardcore. Però llavors, quan va arribar, encara va ser més uau, no? Com, hòstia, diu, tot això... Tot i que ja anava preparada, sí, no sé. Sí.
La teua percepció de la maternitat ha canviat ara que tens 2 filles?
Sí. Bàsicament es fa real. La percepció anterior és una idea, no? I quan la vius, doncs, té tots els grisos, els matisos i l'escala de color que té la maternitat, sí.
Parlarem molt del segon part i, per tant, li dedicarem bastant d'espai, però com vas viure el primer?
Doncs mira, el primer jo vaig arribar molt tranquil·la, sense pors, que diuen que això és molt necessari per tenir un bon part. Mec, error, no és verdad. Te pueden pasar coses igualmente, no? També diuen que... És que estic una mica enfadada amb el món del part respectuós, que... bien, però crec que hem generat una... Com un halo de... No sé, com...
L'hem romantitzat.
Exacte, no? Que si tu estàs informada i ben acompanyada, ets supercapaç de parir. Bueno, pues jo dic que no. I que hem de posar una mica els punts sobre les is, no? De fet, tinc en marxa una investigació molt, molt, molt meva, molt de casa, però com per veure això, no? Com dones que és, des d'aquesta mirada més holística s'han preparat per un part natural i tot això, i al final no ho han aconseguit, veure com ho estan vivint, perquè em sembla que... Bueno, llavors, doncs, el meu primer part, jo volia parir a casa, tenia una llevadora del part a casa, també vaig fer el seguiment a la pública, no? Teníem, doncs, l'opció d'anar a hospital si la cosa no anava bé, tant si era per la criatura, que llavors vas al costat de casa, i si no vas com el que tu esculls. I, bueno, jo vaig estar 3 dies allà, i la cosa... Pues ja estava super, super cansada, no avançava i llavors vam anar a l'hospital, no? I allà, amb l'ajuda de la meva llevadora, era el 2019, per tant, va poder entrar, va ser molt útil perquè ella m'anava dient, mira, ara posa't així, ara fes això, no? Com que em coneixia, la meva filla anava, no estava del tot ben col·locada i va costar bastant, no? Dins de tot això, que per mi va ser, ostres, m'esperava una altra cosa, no? I no ha pogut ser, va ser un xoc molt gran, però bueno, va anar tot prou bé, no? El que passa és que començar així, que ja... Bueno, per mi va ser tot un repte, la veritat. Començar així la primera maternitat va ser tot un repte. Llavors, quan em quedo embarassada la segona, que a més no l'esperava, va ser com merda, jo no vull tornar a parir, no estic preparada. Però sí.
Per tant, d'alguna manera, estar informada, perquè jo crec que és la tendència de la majoria de les dones, especialment, informar-se molt, sí. Que crec que és lògic a la vegada, però que no sempre és produent o al contrari, pot ser contraproduent, bueno, d'alguna manera.
No sé si és contraproduent, però sí que hi ha moltes dones que tenen la sensació que com que no es van informar prèviament han patit violència obstètrica. Jo en el primer part no vaig patir violència obstètrica. Però crec que hi ha coses, la vida se'ns escapa de les mans. No ho podem controlar tot. El que sí que podem fer és què faig amb el que m'ha passat, no? I com elaboro l'experiència que m'ha passat. Aquí sí que podem... tenim marge, però decidir com serà el meu part, doncs no puc. I, bueno, hem de saber això. Sí. Mm-hmm.
I ara ja ho apuntaves, al desembre del 2021, encara estem en època de Covid, i entres de part. Tu en aquell moment estaves embarassada i vas agafar la Covid.
Sí, bé, jo faig una broma. Jo no em vaig posar de part, jo em vaig posar de Covid. Perquè a la setmana 36 agafo la Covid i a la 37 començo a... Jo crec que vaig començar a desenvolupar una pneumonia i al cap d'uns dies, que ja no podia ni dormir, vaig anar d'urgències, sí.
D'acord. Llavors, això, què va suposar per a tu? Perquè va ser un part que no t'esperaves que arribés al moment que va arribar.
Mm-hmm. Clar. Pues no sé si encara ho sé. És un procés que me l'estic agafant amb molta calma, que crec que les fitxes aniran caient. Sí que quan vaig començar amb la psicòloga tenia molt clar que volia treballar això i al cap d'un any de fer sessions setmanals li vaig dir que encara no he tret el tema. Diu, pues que potser primer hem de treballar altres... O sigui, hem de fer com un coixinet perquè tu estiguis prou... preparada com per treballar això, no? Llavors, com també aquest missatge de, bueno, les coses tenen el seu temps. Jo he sigut una persona que, no? Pues típic, vols anar a saco i sí, vull créixer. Bueno, pues, con la calma, no? Perquè hem de... què m'havies preguntat?
T'havia preguntat què va suposar això per a tu, però enllaçarem en una altra pregunta, vale. Perquè en aquell moment tu dones llum, naix la Mel, la teua segona filla, i te la parten poc després de veure-la. Enmig dels efectes dels medicaments i de la situació en general, tu n'eres conscient del que estava passant en aquell moment?
Sí, que n'era conscient, però estava tan... O sigui, és curiós, perquè amb la primera vaig arribar molt cansada, vaig necessitar ajuda d'un hospital, que també va ser una experiència que em va... bé pres molt amb això, i amb la segona va passar el mateix. Vaig arribar, però a un extrem que jo no podia més, que va ser com, feu el que, o sigui, el que s'hagi de fer es fa, o sigui, no... I llavors m'he tornat a oblidar de la pregunta. Això, les mares tenim poca memòria, eh? Soc com la Dori.
No, tranquil·la.
Soc com la Dori.
Igual.
Això també et ve de tenir criatures, eh? A veure, sí. Moltes pel·lis...
Bueno, la meva filla gran li fa por veure pel·lis, eh? Que no veiem pel·lis. És tot de... El cervell no funciona bé. O sigui, funciona d'una altra manera.
Digue'm. T'havia preguntat per la consciència, de si tu n'eres conscient de tot el que estava passant en aquell moment.
Sí, a un nivell molt racional, sí, no? De dir, vale, què hem de fer, ta-ta-ta, com molt... T'ho deia, no?, que quan vaig entrar a urgències jo vaig demanar que la meva parella pogués ser-hi, em van dir que no, i jo vaig dir, de debò, estic embarassada, vull que sigui, no, és zona bruta, no pots entrar, no? I llavors jo allà vaig com dir, vale, ens hem de posar pràctics, què s'ha de fer? Pim, pim, no? I estava molt, doncs, parlant amb els meus pares, mira, i amb la meva família, mira, i amb el Pol, no?, la meva parella, tal, ara passa això, ara feia no sé què, tal, em vaig posar així, no? I què s'ha de fer? Pa, pa, pa. A nivell emocional jo no sé on era, perquè no... Fins que no vaig tornar a casa, estava super dissociada, no?
Posem una mica més de context, sí, perquè naix la criatura, acabada de néixer, se l'emporten a la UCI, sí, tu també te'n vas a la UCI, sí, i el teu marit, el pare de la nena, cap a casa, sense tu ni ta filla. Sí. Això també va ser una mena de xoc per a tots vosaltres?
Jo no ho sabia, perquè va ser una sort no saber-ho, perquè, clar, va néixer... el típic, li fan la prova allà al costat i la van poder veure, no? I llavors a mi se'n van endur i jo l'últim que vaig veure era el Pol amb la Mel, que és la meva filla. Què va passar? Que com que el Pol havia estigut positiu amb mi, contacte amb mi, no podia entrar a la UCI. La Mel estava bé, però volien, per precaució, fer 3-4 dies a la UCI i ell no podia entrar a la UCI. Llavors la Mel va anar sola a la UCI fins que no va arribar la seva àvia paterna, no? Al cap de 5 o 6 hores. I, clar, jo no, per mi no va ser un xoc perquè no ho sabia. Ho vaig saber el dia després, quan em vaig aixecar. Sí, que ja havia passat.
T'estàs unes 3 setmanes a l'hospital.
Sí.
Durant tot este temps no vas tindre pràcticament contacte amb les teves filles i et donen l'alta a finals de desembre.
Sí.
Com va ser l'arribada a casa?
Fatal. Clar, jo a l'hospital la gent em deia, ah, que bé que estàs, i jo pensava, jo crec que estic dissociada perquè això no és normal, no? O sigui, va passar que jo vaig estar una setmana a semicrítics i vaig pujar a planta i quan van estar segurs que no tenia Covid va poder venir la meva parella. Llavors el protocol era només pot entrar una persona i sempre la mateixa. La meva filla petita no podia entrar, s'havia de quedar ingressada, bueno. Llavors jo vaig insistir molt amb una psicòloga que vingués, quan va venir la psicòloga va dir, hem de patar aquest protocol, bueno, total. Que, llavors jo durant tot aquest temps a l'hospital em sentia bastant bé i dic, això no és normal, i va ser arribar a casa que no podia ni caminar 5 minuts seguits, o sigui, jo estava...
Sense energia.
Bueno, és que estava en un nivell de salut físic molt baix. M'havien fotut 40 litres, havia estat una setmana estirada sense moure, em van haver de tornar a operar la cesària perquè de la tos se'm va reobrir... Bueno, un calvari. Llavors jo vaig arribar a casa, que vam anar a casa dels meus pares, per tenir una mica de coixinet, i no... bueno, estava molt malament. No sabia si dutxar-me, si vestir-me... O sigui, com que tots els meus referents personals havien... No sé, i tothom estava content perquè estava a casa i clar, ja tot anava bé. Dic, no. O sigui, no.
Tu ja notaves, sí, que, no. Tu ja notaves que no estaves bé.
Sí, no, va ser... Com, de cop va venir tot, no? De dir, uai, jo no puc amb tot això. O sigui, no, jo no puc fer el que se suposa que s'ha de fer, no?
I quan te diuen que el que tens és una depressió postpart, tu en aquell moment ja sabies què era, n'havies sentit a parlar?
Sí, sí, sí.
I quina va ser la teva reacció?
Però no cal que em diguis què tinc per saber que estic fatal, vull dir, saps? Em va trucar el psiquiatre, el Luis Delgado, de psiquiatria de l'Hospital de Terrassa, que és una persona meravellosa. Em va trucar dient, mira, sabem que has passat això, et volem seguir perquè entenem que és una situació molt, molt difícil... I vam estar xerrant una estona. Ai, et veig molt bé. I jo penso, bueno, és que m'alegro que algú em faci cas, però... Diu, mira, fins a finals de febrer no farem la valoració, o fins a mitjans, perquè fins que no ha passat la quarantena, bueno, poden ser altres coses, no? Però podria ser depressió postpart. Va ser com, merda, no? Que sort... Bueno, no sé. Uh-huh. A mi m'hauria agradat a nivell públic tenir una, un seguiment com de més abans, que entenc que, bueno, pues segueixen... I estic molt contenta amb tota l'atenció rebuda, eh? Però a mi això, bueno, estava realment malament.
Ara sí. En parles obertament, però costa pair esta, una situació així? És a dir, no sé si explicar el teu cas t'ha ajudat d'alguna manera?
Sí, jo sempre parlo molt i l'explico molt, sí. M'ajuda a elaborar, no?, tot això. Sí, però bueno, això és molt personal, eh? Uh-huh. Hi ha gent que necessita fer-ho només en entorns molt segurs, sí.
Uh-huh. I tu en aquell moment, no sé si ja vas conèixer, tu ja llavors ja t'havies format en art-teràpia,
sí.
A tu et va ajudar l'art-teràpia també a tirar endavant?
No sé què dir-te. M'ha ajudat després, quan he, quan he tingut l'espai i les ganes de, d'explorar-ho a través de l'art-teràpia, no? Sí que vaig buscar una psicòloga que fa un tip, no sé si dir-li art-teràpia, es diu Guided Drawing, que també fa servir la, la, el, bueno,
l'art,
l'art, dibuix, sí, mm-hmm. Exacte. Però és molt diferent i sí que va ser una eina que va fer servir, però em va fer servir moltes altres. Mm-hmm. Ella té una mirada molt, molt propera al trauma i llavors això em va ajudar moltíssim perquè anava molt a poc, molt cuidadosament, sí.
Mm-hmm. Parlem de l'art-teràpia, però alguna definició per fer-me una idea de com són les sessions d'art-teràpia? Què és ben bé?
Bueno, ja t'he dit que jo això no ho sé explicar. No m'agrada parlar d'això perquè trobo que la gent ho ha de provar, uh-huh. Sí? Però les meves sessions parteixen molt des... Bueno, primer de tot m'adapto molt a la persona, vale? I la meva concepció de l'art-teràpia va molt des del cos, vale? Com que entrem en una conversa amb el cos de manera més intuïtiva i no t'entres a la paraula, que també fem servir la paraula, eh? Perquè m'interessa molt. L'art-teràpia és una disciplina que és molt xula per unir els dos hemisferis. Sovint les persones estem molt polaritzades entre una cosa a l'altra, no sé què, no sé quantos. I jo crec que el creixement personal, que no m'agrada gens aquesta paraula, però no n'he trobat una altra, va molt lligada a unir, no? Com a unir. Tot a, per nosaltres estar més integrades i tenir una sensació de nosaltres menys dissociada. Llavors, l'art-teràpia és una disciplina molt potent per fer això, perquè comencem parlant, no? Elaborem el que està passant, treballem sempre des del que tinc ara, sí? Jo no dic, avui farem tal cosa, no. La persona porta el que té. Jo també tinc una base de la Gestalt, per tant, treballem molt des de l'aquí i l'ara. I quan hem elaborat una mica amb la paraula, anem a explorar el cos que està passant, no? I llavors després ho elaborem a través dels materials artístics i al final tornem a la paraula i així és com un cicle que ens ajuda, no?, a fer aquesta unió.
Sí, com sigui, Núria, suposo que, clar, ara tens dos criaturetes a casa, sí. Dos animalets a casa, no? Suposo que val molt la pena tot plegat, no?
Aquesta pregunta em fa molta gràcia. Val la pena ser mare? Sí. Clar. Sí. Totalment.
T'ha canviat, d'alguna manera?
Sí, molt.
Pa millor?
Sí, sí.
Pa millor?
Sí, sí. Però m'ho he currat molt, eh? He de dir. No ho tenim gens fàcil. Sí, sí. Sí, sí.
En què creus que has millorat?
Bueno, com has dit, tenir dos animals a casa que fan el que volen, quan volen, i poca cosa hi pots fer, et fa desenvolupar unes eines molt interessants de mediació, de creativitat, no? De dir, com collons faig això ara? O sigui, no puc... sí, més, bueno, la meva parella, Pol, t'estimo molt, és músic. Llavors, un horari, bueno, ja us ho podeu imaginar, no? Llavors, per mi ha sigut un repte molt gran, però... Bueno.
Sí. Ara parlaves que en Pol és músic. Sí. Tu tens un vincle estret també amb la música. No sé si sí. També t'ha ajudat en tot aquest procés.
Sí, sí, i tant que sí. Sí. Mira, tinc un podcast. Bueno, jo fa un any, a la primera, el 23, vaig crear un projecte que es diu Mama, que és aquest per acompanyament a mares, i vaig crear un podcast que es diu Contes per a Mames. I allà hi faig servir molt molt. He fet servir la música, no? I el cant, i sí. Sí, una cosa que m'ajuda molt, sí. Escriure també, ballar, sí.
Acabarem fent més música. Put your hand down, boy. Welcome to my zoo. Put your head inside my big black wild wild. I can still help you. See the snake baboon. Funky shake and smooth. Honey, can you smell? No, ja t'agrada la música bona, eh?
A que sí.
Punyetera.
A que sí. Estic molt orgullosa de la música que estic coneixent últimament perquè me pone mucho y me gusta mucho.
Quina és esta cançó i per què l'has triada?
Es diu Toast de Glass Animals, crec, oi? Sí. Sí? Bueno, les creacions que faig, les propostes que ofereixo des de l'artteràpia les vinculo molt a la música. Jo quan estic creant una creació... Aquesta... té molt a veure amb Calendari d'amor, que l'he tret fa poc, però tinc un projecte de fer un programa més llarg de 9 mesos i aquesta música està dins. M'he tornat a oblidar de la pregunta.
Per què l'has triada?
Ah, vale. Perquè me pone cachonda.
Hala!
Tal qual. Sí, m'agrada molt. Em dona un... Et deia, no?, que tota aquesta experiència m'ha... Parlàvem abans, no?, que tota aquesta experiència m'ha... M'ha ajudat moltíssim a conèixer-me, a treure parts de mi que no coneixia. Estic més fresca, més punky, més... No? I em va aquest rotllo així més de...
De sentir-te lliure.
Sí.
Núria Bonet, moltíssimes gràcies per vindre este matí aquí a la caravana de Radio Estel.
Gràcies,
Núria, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva...
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana.
Va, 9 minutets i arribem a les 11 del matí. Abans d'arribar-hi, però... Clar, ai, és que la Olman tenia tantes ganes...
Ai, Joan.
...que hem dit, calla, va...
Ha estat molt bé. Aquestes coses de la ràdio.
Puc tornar-hi? Rafa, sí. Els cargols.
Els cargols.
Els cargols.
Ens va molt bé, perquè on trobaràs els cargols? I mirant-nos a tu i a mi.
Dic, jo penso en el camp,
tinc
no?
Tinc cara de cargol, ara de sobte. És que no ho entenc, entès.
No, però ara sí. Sabeu on trobeu bons cargols?
Mira, ara sí. Ara agafem una hora després, tres quarts d'hora després, agafem aquest guant que ens ha llançat l'Alma Giró. Ens trobareu a Cap Bravo, sí senyor. Ens ve... Ho hem de repetir, perquè sí, ho hem dit abans, sí, allò, abans del Junqueras, i és una mica correcuita. Repetim que Cap Bravo us està esperant cada dia, supermercat de confiança, supermercat Cap Bravo, supermercat de barri, supermercat urbà, és que ho té absolutament tot. Ja sabeu que en aquesta casa som super de Cap Bravo, com som gent de bé, i que divendres, és a dir, demà mateix, tindrem ja el dia Cap Bravo per excel·lència amb el sorteig de la cistella que portem tota la temporada. Jo no he fet el càlcul, però hem repartit ja moltíssimes cistelles, moltíssima alegria, moltíssims aliments. Tenim la cistella preparada per demà, és la cistella d'aquest mes de maig, celiaquia, amb tots els productes que no tenen gluten, per a aquestes persones, celíacs, que tenen aquest petit problema de la manca de toleració.
Salut i qualitat.
Exacte, salut i qualitat. És que Cap Bravo pensa absolutament en tot.
Has dit toleració?
Toleració.
Ho passaré per alt. Seré tolerant amb la toleració.
No, és que aquesta gent que no tolera, no té toleració.
No té tolerància.
Jo ho veig. Jo sé que està malament, evidentment, però no em seré tolerància, val, perfecte. Va. Cigró cuit, vídeos sense gluten.
Parlem de tolerància,
salsa,
cigró cuit.
Salsa de tomàquet, ara. Canviem de tema. Magdalena clàssica, cookies de xocolata, boles de mel... No sé per què lo de boles de mel i tolerància m'ha fet gràcia, en fi, no sé. Coquetes de blat de moro. Gel... És veritat. Bueno, Cap Bravo, amics oients, que té aquesta cistella preparadíssima per vosaltres. Tenim una pregunta per jugar i, evidentment, en el dia pre-Cap Bravo, podríem dir que és una mica el dia Oriol Junqueras en aquesta casa. Ens inspirem en la seva marxa. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Jo hagués fet tota la conferència aquesta de premsa que ha fet, aquesta,
amb aquesta sintonia
de fons, amb pujades i baixades.
No, però perquè torna, es presenta a la reelecció.
No, però no ho sabem segur. Ell ha dit que es sotmetrà a la voluntat de la militància.
Doncs això, es presenta a la reelecció.
Val, però no sabem si torna. Tornarà per presentar-se.
Tornarà per presentar-se.
Tindrem aquest...
Exacte.
Com a mínim en aquest moment...
I un petit hype.
El tindrem. El tindrem. Doncs ara ha marxat Oriol Junqueras, diu que ha de reflexionar, i etcètera, 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 i que vol posar-ho fàcil, aquí ha de decidir.
Diu que vol parlar molt amb la gent del carrer, eh?
Home, i,
peu de carrer.
I aprendre molt.
Ho ha dit.
Aprendre molt. Que vingui, i que vingui, que vol venir aquí a Ràdio Estel. Convidadíssim. Convidadíssim, que vingui cada dia. Però, de moment, s'agafa aquest temps. Oh, escolta, et dic una cosa. El programa seria més fàcil per tots.
Sí.
Si veig un quedes cada dia, No? Avui que has après, avui que has après, Oriol Junqueras, i marxem. I a les dues tornes a entrar i dius, ara ve Toscano. Exacte, sí. Tenim una pregunta que bravo per vosaltres. D'on heu marxat? D'on heu marxat voluntàriament? D'on heu marxat voluntàriament? Escolteu, respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i demà sortes de la cistella que bravo.
Vinga, va.
Cap a la caixa.
Va, cap a la caixa.
És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Va, 5 minutets i arribem a les 11 del matí. I mireu, a mesura que avança l'any 2024, aquest se senta com un any crucial per la democràcia, marcat per les importants eleccions a nivell global, incloses les molt anticipades eleccions europees al juny, d'aquí uns dies. És per això que dimarts que ve, el 21 de maig, l'Observatori Social de la Fundació La Caixa Reimagine Europa i la Lliga Europea de Cooperació Econòmica, la LECE, han decidit organitzar una xerrada amb el professor i exministre Manuel Castells per explorar l'estat actual de les democràcies modernes, comprenent els efectes de la polarització i identificant també possibles solucions. Tindrà lloc al CaixaForum Macaya, i per conèixer millor què hi viurà les persones que hi participin, ja podem saludar a la Lídia Aguirre, ella és responsable de comunicació de Reimagine Europa. Lídia, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Lidia, el encuentro que llevará como título una pregunta, dice así: ¿hay esperanza, polarización y crisis de la democracia, posibles causas y soluciones? ¿Me puedes contar un poco más sobre cómo vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta?
Bueno, como bien has explicado en la introducción, se trata de una conferencia del profesor Manuel Castells, que se celebrará en CaixaForum Macaya el próximo martes a partir de las 6 de la tarde. Y en realidad es un acto de reflexión abierta, un acto de reflexión en la que el profesor Castell nos invita a analizar cómo la polarización social y política está afectando a las instituciones democráticas de todo el mundo y de manera muy especial a las europeas. Castell nos propone explorar las causas de esta polarización, los canales a través de los cuales se distribuyen estos mensajes que tienden a radicalizar el discurso en todos los asuntos esenciales de nuestra realidad social, económica, cultural o política, que es algo que vemos todos los días. Uh-huh. Y además nos propone explorar algunas posibles soluciones, que yo creo que es la parte más esperanzadora de todas, ¿no? Porque estamos cayendo en un pesimismo bastante desolador. Claro. Con lo cual promete ser muy inspirador, sin duda.
Supongo que es un lujo contar con la presencia de Manuel Castells, ahora nos lo decías, Lidia, pero desde Reimagine Europa, el Observatorio Social de la Fundación La Caixa y la LECE, se ha organizado todo esto. Déjame preguntarte cómo ha ido esta colaboración.
Bueno, la verdad es que nosotros colaboramos de manera habitual en organizar todo tipo de actos de tipo académico y de participación ciudadana que tienen como fin promover un diálogo abierto, constructivo, inclusivo, en torno a los retos más importantes que tenemos como sociedad. O sea, esta no es la primera vez que organizamos algo juntos. Uh-huh. Hace unos meses organizamos también en CaixaForum Macaya unos diálogos que se llaman diálogos Future for Citizens, Futuro para los Ciudadanos, sí. Que fue una experiencia absolutamente mágica. Congregamos a decenas de ciudadanos y ciudadanas de Barcelona para debatir juntos los temas que más les preocupan, para compartir cómo es ese futuro ideal que sueñan uh-huh. para ellos y para sus hijos y para sus hijas uh-huh. y cómo podemos trabajar juntos para crearlo. Y la verdad es que fue un ejercicio de pensamiento colectivo y de co-creación de propuestas súper, súper enriquecedor con gente. Tuvimos chavales de 18 años, personas de 78, estudiantes, profesionales de todos los ámbitos, uh-huh. jubilados. Y era tan esperanzador y tan constructivo ver cómo, a pesar de partir de posiciones ideológicas que a menudo son muy, 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 muy dispares, cuando facilitas los instrumentos adecuados, realmente sí podemos sentarnos y dialogar de una manera abierta y constructiva y proponer soluciones novedosas. Así que sí, hacemos este tipo de eventos de manera regular y con unos resultados muy, muy positivos.
Lidia, nos queda medio minutito, solo querría preguntarte cómo podemos participar en esta cita, cómo lo hacemos para apuntarnos.
Mira, para apuntarse pueden ir a la página de web de Reimagine Europa, que si quieres te lo deletreo, es re-imagine.eu, y nada más entrar se ve la convocatoria para la conferencia,
participar.
Pero de todas formas es abierto y gratuito para todo aquel que quiera asistir, o sea que realmente te puedes registrar o no, o simplemente ir al auditorio de CaixaForum.